Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a totes i tots, les 12 i 2 minuts, dijous 6 de maig, i estem a tan sols 3 dies que s'haurà l'estat d'alarma. I clar, jo me pregunte, com seran aquestes celebracions de la primera comunió després de que s'alce l'estat d'alarma? Perquè si en aquest moment són íntimes, austeres, quasi improvisades, què passarà després? Ara sí, es comencem protagonistes i avui estic especialment contenta perquè tinc en mi, a més dels meus companys d'habitual, i li dono l'honor de ser la primera, Montse Muñoz, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
I també Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia a tots.
També Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Després del 9 de maio serà allò de... Bueno, pues com després de la guerra, després d'allò de dir ara ens acortem la falta i ens tirem, ens llancem desbocats.
Ma, jo crec que no, responsabilitat, tot. Bé, Víctor ja s'està rient, o sigui, és que sí. L'estic veient dels ulls mentre es parle i sé que està dient que no, que així se va desbarrar tot el món. Jo espero que no siga així.
Parlem de les comunions.
És de les comunions.
Una comunió, que és el que jo he dit. Una comunió que fins al 9 de maig se tenia que fer d'una manera determinada. A partir del 9 de maig està permitit. Entonces, les persones que facin les comunions, que consideren que estan fent les coses bé i que conviden a qui tenen que convidar, tornaran a fer-lo de forma habitual.
Jo crec que almenys aquest any no es deuria fer aixina, o sigui, hi ha que ser tots responsables
si te passara...
i continuar amb la responsabilitat i ser cautes en el que fem, no? I austers.
Bueno, no estem com a fa 6 mesos,
no.
Hem adelantat molt, n'hi ha molta gent ja que està vacunada i bueno, jo pense que és que a més és difícil perquè ese xiquet que espera en esa il·lusió, la comunió, la família i després d'un any, un any i pico molt, molt, molt dur, pues, a veure, no és Anxes Castilla, però jo pense que la gent pues, s'obrirà un poc, tindrà una miqueta més de mànega. Això no vol dir que no se respecte perquè... tinc entès que els aforos i demés se seguir...
Clar, totes les mesures seguiran. Sí, però
ahí ve la meva risa. Que tu podràs anar a recórrer al tribunal, eh?
Clar, és que s'estan emparant en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Justícia Superior de la Comunitat Valenciana, però si va al Suprem...
Però en estiu no teníem estat d'alarma i teníem també certes restriccions. Sí. I si no, recordeu-vos, també es tenien que tancar els locals amb cert temps abans, no? Les mesures, els aforos, tot això estava sense estat d'alarma.
Però l'any passat, parlem de l'estiu de l'any passat, no estem com ara en el mes de maig.
Està clar.
I sí que és veritat.
Quizà ens podia retindre un poc la por, però en guany que ja estan, a partir del dia 17 de maig, ja començaran a vacunar-se la gent de a partir dels 55
anys.
I la gent ja ha arribat un moment en el que pensa, bueno, que això ja està pràcticament solucionat i es començarà a obrir la mà. O sigui, la vida s'obri pas, és dir...
Sí, sí, està clar.
I més, si no en rete... Ara ja hi ha vacuna. Pensem que l'estiu de l'any passat no hi havia. I cuidao com hem acabat l'any.
Sí, sí,
vale? sí, vam acabar l'any.
Tot això en la por de que podien contagiar-nos i no sabíem ben bé què era aquesta enfermedad. En el que s'ha avançat ara en esta situació. No sé, jo digui lo de les comunions perquè per mi és algo... que me fa pensar que es començarem per ahir, per les celebracions que normalment són comunions, bodes...
Jo, per exemple, ja estic veient, a part de les comunions, un altre motor econòmic molt important que es va detendre va ser les bodes. I a mi ja m'han comentat que les bodes al juny ja va haver a tutipleni.
Sí.
I per tant, veurem què és el que passa ahir, perquè recordem que hi haurà una franja d'edat que encara no estarà vacunada. I ahir sí que tindrem problemes també, per si puja la incidència o el que siga.
Bueno, una data molt important és que en el mes de juliol se celebra el FIP.
No, però el FIP no celebra.
No és FIP com a tal, sinó...
No és FIP com a tal, però, és... però que ja n'hi ha un moviment
més ampli. Sí, sí, que ja n'hi ha, o sigui, que concerts sí. ja n'hi han previstos.
Cada cap de setmana el FIP s'ha desgranat i s'ha convertit en Luz de Benicàssim i cada cap de setmana tindran un concert diferent. També està Mar de Sons, que es farà també a eixe recinte, i queda per saber... Bé, crec que les Arts de València també s'ha convertit, perquè a més són dels mateixos promotors que Luz de Benicàssim, de la mateixa manera a la Marina de València, i falta l'Arenal Sound.
Vale, pues, per tot això, i jo el que necessite és que se suspenguen les patents de les vacunes. I això és el que està demanant el president de la Generalitat, Ximo Puig. Sentim i a veure què ens diu.
Sabemos que aquello que más necesitamos para superar cuanto antes la pandemia es una mayor capacidad de fabricación y distribución de vacunas. Por eso pido al comité que se contemplen todas las opciones y planteo como mínimo tres. Una, suspender las patentes de modo temporal. Más de 60 exjefes de Estado y 100 premios Nobel lo han pedido. Ayer mismo el presidente Biden, Estados Unidos, se mostró favorable a esta petición que nosotros desde esta comunidad valenciana ya elevamos el 2 de abril. Dos, compensar a las empresas farmacéuticas si se opta por las licencias obligatorias. Defiendo las fórmulas de compensación económica a los laboratorios. Es una obligación ética y más eficiente que protege la investigación de cara a la próxima pandemia. Y tres, exigir la cooperación entre empresas farmacéuticas para aumentar la producción. Ahora mismo, seguramente, es la manera más efectiva de acelerar la fabricación.
Sense oblidar que estem tenint molt en compte a compensar les farmacèutiques quan pràcticament tota la quantitat de diners que han percibit per la investigació ha sigut fons públics. Que això és el quart punt que no s'ha dit. A excepció que d'algun que altra farmacèutica que va dir que va decidir treure la vacuna en diners privats. En fi, molt bona punt per part del president de la Generalitat, Ximo Puig, és dir, vacunem.
Clar, és que el problema s'acaba en la vacuna, no n'hi ha més. I la gent, pues, tots tenim ganes de que ens vacunen, de que ens criden i ens diuen demà te vacuna, perquè això vol dir que és
que tornem al que teníem antes, que era el poder tindre una vida com toca.
Sí.
La presidenta del Partit Popular, Isabel Bonig, s'ha despedit este dijous. Sí, se'n va. És dir, ni s'espera. Diu, me'n vaig perquè no compte la confiança de l'elecció del Partit Popular. Ha admitit, però que per respecte a la institució i a les sigles del partit i als votants i militants he decidit donar un pas al costat i no presentar-me a les primàries. Sap que no compta en el recolzament de Madrid i se'n va disgustada perquè ha passat el temps pitjor, ha estat aguantant, diu que de forma estoica, i ara que podria replegar els seus fruits, no podrà replegar-los. Té clar que li han pegat una pata.
Sí.
No, si ja sabia que probablement ahir no diria adeu I finalment s'ha fet oficial, no? Veurem també qui la substitueix, no, Susana?
No, ja
però
clar.
Ja ho tenen mitjanament clar, que serà el president de la Diputació d'Alacant, Carlos Manzón.
Sí. Ella, en la seva marxa, en la que s'ha recordat també de la figura de l'alcaldessa de València i senadora Rita Barberà, i ha lamentat la decisió de reprovar-la en el Parlament valencià. És dir, dos dones valentes hauran fet coses ruïns, però també han fet coses bones, i jo pense que també s'ho tindrien que tindre en compte.
Ella va ser alcaldessa de la Vall-d'Uixó i en el seu moment va fer bona política.
Bueno, també se va tragar el pitjor moment del Partit Popular en la Comunitat Valenciana.
Totalment.
Jo en aquests moments me dono compte com en política, la política tritura als polítics, eh? És a dir, ja no val, endavant, triturat i punto, i altra cosa, mariposa. Maria, es comença a dir-nos notícies, perquè després com tindrem que parlar de futbol largo i tendido.
Sí, pues mira, es comencem parlant de les xifres del Covid, perquè s'ha notificat 149 casos nous de coronavirus confirmats, 17 perteneixen a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 219 persones ingressades, 50 a la província, amb 13 pacients a l'UCI. S'han registrat 8 defuncions per coronavirus i ha tornat a faltar una persona a Castelló en les últimes 24 hores. S'han notificat 13 brots a tota la comunitat i un d'ells tan sols perteneix a Castelló i és a la Vall d'Uixó, 8 casos d'àmbit educatiu, que és el que veníem xerrant Víctor i jo els darrers dies, no? Que sí que és veritat que aquesta volta hi han més casos en col·legis, eh?
Sí, és cert. Maria, te pareix? Anem a posar el tall de veu de Pepe Navarro, que és el director general de tràfic, que anem a quedar-nos tots un poc mocats, un poc no molt.
Peaje. ¿Qué opino del peaje? Pues se lo voy a decir sinceramente, en todos los países europeos se paga en la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos. Este es un país que, bueno, que hemos estado pagando, pero bueno, acabó ahora las concesiones y lo está pagando el presupuesto del Estado. No podemos. ¿Usted cuándo va en tren? No va gratis. Usted cuando va en... No va. Hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país. Se puede discutir que es solo el coste de la conservación y el mantenimiento. PDV 1, 2, es un tema de Estado. Y haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar los presupuestos del Estado, la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovías. Y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión en un piso que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad. Va en todas, pero va de suyo. Es decir, el que usa lo paga, ¿de acuerdo? Y vamos a tenerle que poner el cascabel al gato. Y deberíamos evitar aquello típico de, no, ahora yo, porque tú, yo estoy en la posición y tú, y esto va a tener desgaste, porque tiene desgaste, evidente, político, el uno por el otro, no hacerlo. Porque si no, ¿sabe cómo acabará? Que Bruselas nos dirá, óyeme, envío dinero, pero no es para que paguéis la conservación y el mantenimiento de la cartera, ¿eh? Los fondos estos os los estoy enviando para otra cosa. Con lo cual, este es un tema de Estado.
Lo que no ha dit Pere Navarro és que no mos contesta de Brussel·les. És que en el document que li hem enviat per a demanar els fons de l'Estat ja anava contemplat que anaven a cobrar-nos per manteniment de les vies, de les autovies, autopistes i demés. Quan tot això... Així, en Espanya ha sigut privat i ho està pagant durant un fum d'anys. Però, en fi, esta pobra abuelita que cobra una pensió també va per aquestes vies, també la porten les famílies, és a dir, també la utilitza.
I ara diré una altra cosa, i que les altres eines que tenim per transportar-nos i anar d'un lloc a un altre que siguin més econòmiques, perquè el que no hi ha dret són les tasses que tenim que pagar per fer ús de l'AVE fins a Madrid, que la veritat és que és bastant alt.
Bueno, tan sols anar-te'n a València te costa 12 euros.
Sí, sí.
Anar i tornar. En fi, en el tren.
Tornem a les notícies, Maria.
Sí, si et pareix bé, parlem ara del toc de queda i del fi de l'estat d'alarma, perquè el govern d'Espanya creu que les comunitats tenen instruments per a mantenir el virus a ratlla després del fi de l'estat d'alarma. El diumenge, ja sabeu, 9 de maig, s'acaba les restriccions entre territoris i queda en l'aire el toc de queda que limitava la llibertat fins a les 10 o 11 de la nit en funció del lloc on estiguérem a Espanya, no? Així ho ha subratllat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, al final del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en el qual diversos consellers han traslladat de nou la seva inquietud per la fi de l'estat d'alarma diumenge que ve. Darias ha insistit que l'estat d'alarma, conforme apareix regulat en la Constitució espanyola, està previst per a situacions excepcionals i no pot romangar sempre en el temps, no? No pot continuar sempre.
I que tampoc poden anar sempre al Congrés a veure si traguen els vots suficients.
No. també.
És que ahí està també el tema, pensé jo, no? Que no sé, jo crec que això és com sempre la pescadilla que se muerde la cola, no? Si digueren de prorrogar l'estat d'alarma, no ens pareixeria bé, però com volen acabar en l'estat d'alarma, ens pareix també malament. I és sempre aixina, és una baralla política, però és el que passa en el nostre tablero de xoc espanyol, que com hem creat la política des de fa uns anys, no? I els passa tant d'una part com d'una altra, eh?
Però jo penso que si s'amplia fins a les 12 de la nit, per exemple, no és que el virus a les 10 de la nit ja estigui en casa.
No, no, clar.
Hòstia, és que no té...
El tema és la gent que se n'anirà a casa, perquè en casa tu et confies, es relaxa, tu a les 12 de la nit ja has consumit i quan tens l'exaltació de l'alcohol és quan te'n vens damunt, i això és el problema que volem detendre i és el que va provocar l'estiu passat que tinguérem les dades d'incidència tan alta.
Torna a lo mateix, si tu no te'n pots anar de festa així, però passes 20 hores i te'n pots anar de festa, més deu se n'anirà passant 20 hores de festa.
Però és que ahir ja compta la responsabilitat de cadascú. Clar, si t'estan dient que així no pots anar, cadascú té el poder de dir me quedé a casa perquè sóc responsable.
Sí, però tampoc és normal.
No sóc francès, no sóc francès i me'n vaig a Espanya a muntar-me la festa.
És
això, no?
Això és el que se fa. O sigui, això és el que se fa. Que tu no pots anar a... no sé, pots dir de la Comunitat Valenciana i que altres, d'altres països puguin vindre a veure si la festa.
No, però ja en el mateix territori, o sigui, cadascú també té que tindre la responsabilitat. És com qui du mascareta i no la du.
Sí, quan, jo pensé que en quant a l'alçament de la perimetració territorial ahir sabia que no tindria problemes el president però de la Generalitat, però anunciant que el toc de queda s'allargaria, ahir ell veu problemes i de fet ha deixat la porta oberta que se puga allargar un poc, però ahir estan un poc estirant la corda d'intentar mantindre el mes de maig, fins que arribem a juny i hi haurem més gent vacunada, però en el toc de queda peguen en pedra i la gent jove ja té ganes de viure.
És que és molt difícil. És molt difícil que a les 10 tingues que estar en casa, que no,
es que avui,
no pots anar ni a sopar, per exemple,
avui. És increïble.
Avui, per exemple.
Es queden més notícies, Maria?
Sí, perquè ara anem a parlar d'un altre tema que segur que també porta debat a la taula, i és que ahir les diputades de Patrimoni de la Diputació de Castelló, Maria Jiménez, i també de Cultura, Ruth Sanz, han revelat l'aparició de les peces d'un mural ceràmic que la Diputació va comprar a l'artista Juan Ripollès fa 21 anys per un muntant total de 23,2 milions de pessetes, uns 140.000 euros actuals, i que estaven totalment abandonats en un dels espais del cotxeron provincial de la Diputació de Castelló. Són en total 106 palets embolicats en pols, amb 66.000 quadrícules i 8.000 peces ceràmiques en el seu interior, que formen part d'un macromural de 29 metres d'altura i 13,5 metres d'ample que la institució va comprar l'any 2000 al reconegut artista per la seva col·locació com a obra emblemàtica provincial en la façana d'un edifici que donava al pati del espai cultural obert en les aules, no? En la plaça que porta, ja saben, el mateix nom a la ciutat de Castelló. Una estructura que finalment no es va situar en l'esmentada paret per l'oposició dels veïns que es van veure sorpresos per les dimensions i el pes que res tenien a veure amb el que en principi se'ls havia comunicat. Bé, Maria Jiménez ha dit que són 140.000 euros tirats pel sol i Ruth Sanz que és un exemple del mal ús dels diners públics.
Quina tenien barbaritat. Claríssim, això és algo que quan entra un govern trau lo del govern anterior i segurament quan entra el pròxim govern traurà lo que este govern estarà fent en este moment. Per tant, ho tenim, val aquesta quantitat de diners, aprofitem-lo o ho exposem o ho posem a la venda.
Clar, clar.
Recuperem la quantitat de diners, és de, té una firma, i si moral està firmat, té una bona firma i per tant se pot vendre, no?
Sí, però la meva pregunta és, fins ara no s'havien adonat d'això?
Si estava o sigui, en pols i no sabia ningú que estava ahí, però jo suposo que n'hi haurà algun lloc on se puga ficar i aquests diners per lo menos que se vegin i que no estiguen tancats, perquè volem... sona molt diners. Mira si ni aquests diners podríem comprar vacunes.
Podríem fer coses, clar. Si et pareix, Susana, anem a un terreny més local. Parlem primer de que l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, es va reunir ahir amb el director general d'Infraestructures Educatives, Víctor García, per avaluar el calendari del pla edificant en la localitat, un procés que avançarà amb la licitació i adjudicació de les obres de millora també del col·legi Cardenal Cisneros enguany, que es suma a totes aquestes renovacions d'altres col·legis que hem parlat així de la localitat, no? Més de mig milió d'euros permetran tirar avant aquest projecte que posarà fi a les deficiències tant en la cuina com en altres punts del centre educatiu. I ens quedem en Almassora perquè l'Ajuntament destinarà prop de 77.000 euros per a contractar 50 peons agrícoles, no? Una bona notícia que veurem poquet a poquet com anem informant per la gent que vulgui inscriure's en aquesta borsa. I ara ens n'anem a Borriana perquè demanarà al Consell la declaració de festa d'interès turístic provincial per a la celebració del bou en corda de Santa Bàrbara.
Veurem si estan tots d'acord dins del ple de l'Ajuntament de Vila-real. Ai, perdó, de Borriana.
De Borriana, de Borriana.
Perquè si ja tinguera que decidir l'Ajuntament de Vila-real seria ja pa...
Val, clar, clar. Massa teniu ja, sí, eh?
Sí,
i després
sí.
Acabem...
I lo que tindrem,
sí, sí. Acabem en Vila-real. Primer direm que l'Ajuntament realitzarà un diagnòstic sobre la situació econòmica local per a impulsar polítiques de reactivació post-Covid. I per últim, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha felicitat les alumnes del Col·legi Santa Maria, Alba Serrano i Patricia Marco, i el seu professor Cisco Marco, després d'haver quedat finalistes a les Olimpiades a Nova York, sí, després d'un projecte seu que han fet d'investigació sobre el canvi climàtic, no? Així que ens sumem a aquesta felicitació, no?
I que orgull els pares, no?
I per introduir el tema d'esports, val, perquè jo sé que això li agrada molt a Víctor, sobretot en dies de futbol i de partit.
Víctor està ara mateix en el burladero, o sigui, no, en el, en el xiquero, no? Això quan, quan clar, està clar, el bou, que el tens ahí tancat.
Com va ser avui el temps? Pues, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, avui dijous el sol estarà poc nuvolós o buidat, amb nuvolositat d'evolució a la vesprada en zones d'interior de València i Castelló i sense descartar algun riuixat feble i aïllat a l'interior, no, de Castelló. Ens valen les pluges a l'interior de Castelló, en la zona nord, com a possibilitat de que ens doni sort per al partit?
Veuràs, és que la història està a on juga el Villarreal.
A Tecle, pues allí plou segur.
Però fa bon temps, he vist les fotos de Javi i de Toña Leve i fa bon temps també.
Sí, però a nosaltres que es faig així sol, no és igual.
Adelante.
Hem estat aquí sol allà.
Això, toquem tatí, tatatí, tatatí, tatatí... Víctor.
No, espera, sí, anem a tocar... Anem.
A un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue la inmersión y amarillo él muy bien pintó y partí con mi soñar sumergido por verde mar y el color de mi soñar amarillo es verde mar amarillo el submarino es amarillo es amarillo es amarillo el submarino es.
Adelante, Víctor, toteu el micro.
8 hores, 35 minuts, 16 segons.
Aixina de clar.
Per a fer història.
Farem història?
Farem història. Avui n'hi ha que dir que és el Vila-real contra el Regne Unit. Perquè si passa l'Arsenal, pràcticament, excepte el Barça femení, tots els finalistes de la UEFA, en totes les competicions femenines, masculines, tots seran del Regne Unit. O sea, hubiese el Villarreal contra el Regne Unit.
Que María, era normal que yo dic- al final haguera dit que en el pleno de l'Ajuntament de Borriana devia decidir Villarreal. Si és que estic ja, si és que tu dona't compte, anem a veure, Víctor, que Montse, ajuda'm, si és que hem nascut en un poble i tenim en este moment tanta repercussió.
Però és que a més avui n'hi ha un ambient molt especial. Jo li ho comentava a Víctor.
A mi m'hagueu pogut pujar un vermudet d'ahir baix, que em dóna pues molta enveja
sense
la gent
cap problema, baix, perquè demà Víctor...
Tu demana que avui en Villarreal estem tots esplèndids, esplèndids, esplèndids.
Bueno, Villarreal i província, tenim que dir que Radio Villarreal, com sempre, farà la retransmissió del partit aquesta vesprà, que estarà Víctor, Javi...
I no sol radiofònic, i no tan sol radiofònic. Avui se mos
pot veure en tot el món, eh?
I avui se mos pot veure en tot el món.
Bueno, anem, sentimos, se mos pot sentir en tot el món. I de fet, nosaltres tenim...
Però jo li comentava a Víctor, és que n'hi ha un ambient especial avui. Jo li he dit, Víctor, n'hi ha més gent de lo normal al carrer, la gent... Jo, per exemple, avui porto la mascareta grogueta, però és que n'ha vist... moltíssima gent que la du i les banderes a les finestres. Sí que és veritat que...
No ens podem abraçar, entonces quan què farem allò de...
Cantarem, ballarem...
I mos agarrarem continguts,
sí,
no?
Per el balcó xillarem, però a més és que avui tenim la mala sort que el diumenge acaba la fi de... Però avui a les 10 tots tenim que estar a casa, i si no que quan guanyem pues n'hi ha que celebrar-ho, però des de casa. I si no que... Per ahí estem un poc...
Sí, se dona esa mala sort de que només pots disfrutar la primera part,
bueno,
en,
anem a veure,
en els amics.
No, no se dona ninguna mala sort. Tenim la particularitat en este moment d'estar regís per unes lleis que ens diuen que a les 10 de la nit hem d'estar en casa. Per tant, veurem mitja part en la gent que vulguem i l'altra mitja part se n'anirem en la nostra família.
La tirarem al carrer.
En la bambolla i que estiguem habituats a estar.
Només acaba la primera part... Tots corren cada un a sa casa, si la gent, més de 6, no poden ajuntar-se perquè són nuclis.
Però jo el que vull... A veure. És que avui dia tu te poses al costat als teus amics i estàs fent una videoconferència, una videocrida,
claro.
I pots estar veient a tot el món i pots estar compartint-lo. Hem de fer una porra.
Una altra volta.
És que l'última la vaig guanyar jo dic, pues aquí porra.
Escolta. Tots em vau tratar de botxa i a tots vos ha agradat la que vaig ficar jo, al final.
Maria, te toca per parlar.
A mi? Uh-huh. No, que jo vaig ser la del quasi. Es comences tu.
1-2.
Montse, 1-2. Montse, 1. Arsenal, 2. Villarreal.
Per supost, sempre.
Víctor.
0-1.
0-1. En això suposa que en tenim prou. Si diu 0-1, en tenim prou.
Inclús un empat.
Va, ara em toca a mi, no?
Sí, Maria.
0-2.
0-2.
Ai, Maria.
I entonces, anem a veure una cosa, una pregunta. Clar, és que sí.
Empatar mos val.
Empat mos val?
Sí.
1-1.
Però això és patir, tot el partit.
Bueno, no, patir tampoc, perquè en el pitjor cas 2-1 jugaríem la pròloga.
Sí.
2-1 jugaríem la pròloga, 1-1 guanyaríem.
1-1 passem.
Passem.
Sí.
I després de passar, què ens ve?
Després la final, el 26 en Gdansk contra el Man United.
Festa tens. Vale. En 1-1.
I si guanyem, també tenim la final.
Sí, sí, sí. Claro.
Per tant, jo seré cauta, seré prudent, jo 1-1.
Bueno, passem, perfecte. Perfecte.
No és que tinga molt d'amor per l'Arsenal, però és que una vegada si han fet un gol i es fan un gol, diuen, és de mala part i mon anem.
No, però a veure, nosaltres tenim un equip avui en dia que pot guanyar perfectament l'Arsenal.
Com... Que no té res que envejar, que més o menys
no,
els jugadors no els canviaríem els vells per els nostres.
A mi m'has despistat quan només has dit que faran un gol.
Perquè al millor anem una miqueta, no anem en
a veure, port, és que clar, avui però... tampoc tens que eixir a totes,
claro.
Si és que te val el 0-0 avui.
És que en 0-0 nosaltres ja passem.
Si tu estigues tot el partit passant-te-la entre tu, 0-0 passes a la final.
Claro.
Sí. No pots eixir tampoc a per totes, avui tens que jugar en el cap.
Pots tirar el baló a l'aire tot el rato. Ja van.
Bueno, no, a l'aire no.
Això de jugar en el cap, dona't compte, és dir, les emocions ens porten a que se puga jugar o se puga només en el cap. Hi ha un moment en què tu t'estàs donant compte de tota l'afició que tens darrere i necessites
que mos faltin moltes faltes
i que la gent faci disfrutar, no? I que la gent disfrute.
Sí, sí.
Bueno, jo no me puc imaginar esta nit.
Jo no vull pensar perquè ja...
Que
ja...
És, que, quantes emocions i quantes paraules es diran que després... Tu dona, allò és com quan... a mi, de les televisions locals, el que més més m'impressiona després quan ho veig és quan se graven les cabalgades. Vos recordeu quan podíem l'emoció, fer la cabalgada, per exemple, sí, la de taronja i la gravàvem? Aquestes sí, mateixes persones que quan ja passen les festes, clar, tu ahir les estàs veient en festa i quan ha passat les festes diem això està fora de lloc.
Sí. Però bueno, avui serà un dia molt especial per a tots i demà espere i desitge que siga encara molt més especial. Clar, Víctor,
sí, demà
una per pregunta.
La vesprada sí que se podria fer
això volia preguntar-te jo.
Festa.
N'hi ha algú preparat per part de...
No.
És que nosaltres som molt prudents.
Cuidao, no mos anticipem perquè ja mos tocarà contindre les festes.
Cuidao
que temps tindrem de celebrar-lo en cas en què ens queda un altre partit i temps tindrem per a celebrar-lo. Anem a ser cautos.
Bueno, però passe lo que passe, a plegar a una semifinal contra el Bayern, hem eliminat a molts equips molt importants, no, n'hi ha alguns que no tants, però a plegar ahir per nosaltres ja és un... Lo que passa que sí que mereixem tindre després de,
Montse,
de quatre finals.
Això ja és una vivència molt bonica. Este matí, durant tot el matí, tota persona que he cridat i tota la comunitat valenciana, tot el món en dia, tinc el cor groguet. Però jo estic segura que tu ara, imagina't una persona que estiga desplaçada, no sé, a Xina, perquè té que estar de feina. És que avui el Villarreal Club de Futbol està en boca de tothom.
Sí, sí, claro.
I és això ja...
I ahir un equip tan important com el Real Madrid va a perdre.
Que per això és per lo que dic. Ya están el Manchester City, el Chelsea, el Man United y la última eliminatoria es Arsenal-Villarreal. Pero eso dic que avui és... pràcticament el Villarreal contra el Regne Unit.
Sí, són tres equips anglesos i nosaltres que l'únic que queda és espanyol. O sigui, aquí imagina.
Bueno, a més, si vos doneu compte en el WhatsApp les històries que posen, el 99,9% de les persones que jo conec i que tinguen el meu mòbil personal, tots tenen una foto del Villarreal Club de Futbol, d'una manera o d'una altra. Entonces, pues bueno, és una forma de tindre una il·lusió, no?
És la il·lusió que després d'un any, Montse, jo crec que el poble com avui recupera l'alegria habitual,
sí,
perquè ja no se la gent d'una altra manera.
Sí, és que a més han passat un any, estem passant un any molt complicat, la gent.
Montse, veuràs, esta vesprada nosaltres avui tenim un dia llarg, evidentment. Porting de si no s'arriba el que vol entrar demà, sí.
No.
Per
no,
la cara
no.
Que tindran els meus companyeros.
No. Me negue.
Jo espere...
Víctor? No.
Anem a passar.
Anem a passar sí o sí.
Sí o sí, no? Vinga, pues...
Sí o sí.
Comencem a les 8 d'avui. Avui és especial, no comencem mitja hora abans, sinó una hora abans.
Avui comencem una hora abans, però si portem tot el matí, tot el quasi mig programa de protagonistes parlant del Villarreal...
Pues imagina't demà.
A més, si passem, la nit en el futbol, així en Ràdio Villarreal, serà molt, molt llarga i molt, molt amena.
Sí, ja parlarem després per a no agafar-ho, però serà molt llarga. I tindreu l'oportunitat tots de participar.
Que bonico.
Bueno, que bonico. Què més volem? En fi, una pauseta de publicitat i rebem el primer convidat. Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue de inmersión y a marino él muy bien pintó y partí con mi soñar sumergido fui por verde mar. Y el color de mi soñar amarillo es verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Junto a mí a bordo están los que navegar amarán, ya cantar van a empezar. Amarillo el submarino es, amarillo es,
amarillo es, amarillo es, submarino es, amarillo es, amarillo es.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos! Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Slip it up. You don't have to leave no more. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so close to you before. Don't you, don't get it wrong. I'll have someone to get it wrong.
Bona musiqueta, Maria. Són les 12:39 i qui ve? Qui tenim el nostre estudi? Pues en el nostre estudi tenim a la presidenta Davi, Imma Cerdà, bon i bon també, dia. Com no, tenim a José Vicente Sorribes.
Bon dia.
Veniu preparats per a oferir-nos una bona i àmplia oferta d'empleo?
Sí, ja ho crec.
Pues quan vulgueu, el micro tot vostre.
Tu comences?
Vale. Empezamos con Labora. En el Baix Maestrat tenemos una oferta en Benicarló, personal de oficios varios, metales, chatarra.
Vale, y en el Alcalatén tenemos 3 ofertas y una será en Alcora, una de carpintero.
Otra en Alcora, albañil oficial de primera.
Y una de colocador de azulejo porcelánico de gran formato.
Luego en el Alto Palancia tenemos 7 ofertas, una en Azuébar, personal de limpieza, 2 horas los jueves y 8 horas los viernes para alocar en Azuébar.
Y una para Soneja, un chofer para camión de 3.500 kilos, funciones, reparto a los pedidos a los clientes, reparto nacional. Los requisitos es el CAP, la jornada completa, el contrato temporal y posible conversión a indefinido.
Luego, 5 ofertas en Segorbe, una de ellas delineante con dominio de AutoCAD.
Y una de comercial con formación en marketing digital.
Repartidora con carnet de conducir B1, jornada parcial de 8 a 14 horas.
Y otra de auxiliar de enfermería en residencia de personas mayores dependientes.
Y enfermeras o enfermeros.
Y otra, ahora ya nos vamos a la plana alta, nos vamos a Cabanes, y es un repartidor o repartidora mozo de almacén.
En San Juan de Moró, albañiles.
Muy bien. Y ahora en Almazora tenemos tres. Una de fontanero con experiencia en reparación de siniestros de compañías de seguros.
Luego, persona manitas en servicios básicos de fontanería, electricidad, persianas para realizar trabajos de brico en domicilios.
Qué interesante. Esto siempre hace falta.
Sí.
Pues otra con albañil con se requiere experiencia.
Vale, luego tenemos ocho ofertas en Castellón de la Plana. Dependientes de tejidos y prendas de vestir.
Otra de mecánico, servicio rápido y neumáticos.
Coordinador de proyectos de formación.
Otra de electricista con diversidad funcional.
Frigorista, climatización con diversidad funcional.
Fontanero, fontanera con diversidad funcional.
Técnico, técnica, auxiliar de oficina con diversidad funcional.
Y tenemos un médico forense.
Pasaríamos a la Plana Baixa. Tenemos cinco ofertas. La primera en Alquerías del Niño Perdido. Repartidor, vendedor de productos lácteos.
Y ahora camarero o camarera para Burriana.
Y en la Valle Uso tres ofertas. Peón, lacador, lacadora.
Oficial, lacador, lacadora.
Y ingeniero o ingeniera o técnico técnica de telecomunicaciones.
Muy bien. Y nos vamos a Dipucas, ¿no?
Sí.
Vale. Empezamos con las del Alto Palancia. Aquí tenemos en Segorbe, trabajador, trabajadora de social. Es una asociación ubicada en Segorbe que precisa un trabajador o trabajadora.
Luego, en la Plana Baixa, en Onda, tenemos un tornero, tornera, fresador, fresadora. Empresa de mecánica y reparación de maquinaria industrial ubicada en Onda, precisa incorporar el tornero fresador manual.
Bueno, aquí también tenemos que en Nules, la empresa Agrespaña, está buscando, ofrece 10 puestos de trabajo, igual pueden ser más, pero bueno, 10 seguros. Y para acceder a esto hay que ir al enlace que hay en esta misma oferta y la tenemos en el grupo de Facebook de Adavi y ahí añadir el currículum vitae.
Vale, luego pasamos a la Plana Alta, tenemos 5 ofertas, la primera en Cabanes, prensista, y hay 4 puestos, es una ETT de Castellón. Las funciones serían cambio de plato y moldes, cambio de formato, prensado del material, control de humedad y compactación y asegurar el buen funcionamiento de las prensas.
Bueno, aquí hay que decir que resulta que estas son las ofertas de Dipucas, pero ahora resulta que nos salen las ofertas con las reseñas de qué ETTs son.
Sí.
Pero estas ETTs... en algún momento nos pone que es ETT de Castellón, pero también en otras nos viene diciendo que es derivada de tal ETT, de tal empresa de ETT. Por eso ahora las nombramos, pero simplemente las nombramos porque está saliendo en Dipucas.
Porque aparecen en la plataforma. Porque aparecen en la plataforma de Dipucas, sí. Estas empresas de trabajo temporal. Sí. Lo que habría que preguntar es por qué Dipucas.
Sí.
Da permiso a que esas ETTs aparezcan en la plataforma.
Claro.
Porque de alguna manera es una empresa privada. Si fuera una empresa de trabajo temporal, no hay ninguna que sea pública. Son todas empresas privadas.
Sí.
Deberíamos de preguntarlo, lo preguntaremos, ¿eh?
Sí, sería conveniente que alguien dijera algo, sí.
Uh-huh. ¿Están todas las ofertas?
No.
Quedan.
¿Qué va? Ah, ahora seguimos.
Me había quedado yo corta, me había quedado con ganas
de más.
No, es que
había que puntualizar esto porque, claro. Vale, ahora nos vamos a San Joan de Moro. Y necesita operario, operaria, inyección de fibra de vidrio y son 5 puestos. Es ETT de Castellón, selecciona a un a estas 5 personas y las funciones, pues las propias de la fibra de vidrio y trabajos de y pulido. Y bueno, en fin, se ofrece contratación por ETT más posibilidad de incorporación a empresas y 2 turnos de lunes a viernes.
Luego tenemos en Baidalba, jefe o jefa de turno invernadero. Es una empresa fabricante de invernaderos, precisa el jefe de turno para su fábrica en Baidalba. Y la persona se encargará de supervisar el cumplimiento eficaz de los programas de fabricación y velar por el cumplimiento de los estándares de seguridad, costes y calidad establecidos.
Pues muy bien. Ahora nos vamos a Castellón de la Plana. Y aquí tenemos 5 puestos y es conductor, conductora y es, aquí dice, desde Imán, Temporín, desde la oficina de Castellón seleccionamos una conductor, conductora de autobús para importante empresa de transportes y ubicada en Castellón. Es transporte de servicio escolar del curso pues de este año, del 2020-2021. Y de forma puntual hará servicios discrecionales urbanos según los servicios asignados. Y continúa todo.
Luego, cocinero, cocinera o ayudante de cocina, en un restaurante ubicado en Castellón de la Plana. Las funciones serían apoyo al jefe de cocina, preparación de platos calientes y fríos y organización de las tareas.
Sí, pues eso es lo que tenemos, ¿vale?
Que no es poco, que está muy bien.
Sí. Bueno, tengo otra ofertilla porque ahora me voy al Paleolítico. Susana.
Sí, ¿y tienes facilidad para viajar así de esa manera?
Sí, ya te digo, cuando me pongo...
Pues a la venga, vamos a ver cómo lo hace.
Bueno, tú ya sabes que el Facebook de Adabi,
sí.
Tenemos ahí opción de... Nos pasan servicio, ofertas de trabajo... a nivel estatal, incluso a veces para ir fuera. Yo siempre, no sé, me las leo todas, algunas ofertas, pues claro, me parece muy interesante y creo que esta va en relación porque el otro día me encontré con una mujer y me dice, es que mi hijo ha estudiado, ha estudiado, ¿cómo se llama? Perdón, me he quedado en blanco. Humanidades, ¿y eso para qué servirá? Y es que desde luego mi hijo, eso es lo que me decía, humanidades. Y esto, de nos, yo, claro, acordándome de lo que me estuvo comentando esta señora, pues resulta que el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el Interreg, digamos,
busca la este empresa, perfil de, sí, de personas. Claro,
pero esto es trabajo oficial, ¿sabes? Y esto viene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Bueno.
Claro.
Pues una buena oportunidad, claro, para esa señora que estaba preocupada.
Claro.
Pero que se tranquilice porque si su hijo estudia humanidades, le puede sacar muchísimo partido, ¿eh?
Claro, pero claro, de repente dices, bueno, pues sí que la mujer estaba muy preocupada, claro.
De profesor de historia, por ejemplo.
Bueno, y de muchísimas cosas.
Más cosas, pero de profesor sobre todo.
Pues en esta oferta dice que convocatoria para contratación temporal de dos técnicos especializados en prospección y excavación de yacimientos paleolíticos con cargo a proyecto de investigación. Claro, una de las carreras que es la historia, bueno, aquí hay más carreras que pueden, por ejemplo, arqueología, por supuesto, y es para ir a Salamanca, ¿vale? De acuerdo, pero bueno, pienso que es importante saber que en este grupo también para perfiles medios altos o diferentes se pueden encontrar ofertas muy diversas.
Todos los perfiles son válidos.
Por supuesto.
La cuestión es que encuentres el trabajo que se adapta a vivir bien la persona en concreto que busca el trabajo.
Claro.
¿Sabéis que esta noche juega el Villarreal?
Sí.
Y aquí estamos haciendo porras. Inma, dime cómo quedará esta noche el Arsenal Villarreal. Villarreal.
Pues 2-0.
Vale, pues no estaba. Vamos a ver.
Pero a favor del Villarreal,
es que ya...
primero vamos, es el Arsenal. Eso indudablemente,
Ese está cogido.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, ¿qué no está cogido? ¿Un 3-0? ¿Qué te parece?
Ese no está cogido.
Venga, va, un 3-0.
0
es al revés, 3. Vale, sí, es que...
Sí, que José Vicente. Jugamos fuera ahora. ¿Qué tenemos? ¿1-1 lo tenemos o no? ¿O ya lo tenemos cogido?
Ah, hombre, 1-1 lo tenemos cogido.
Ya lo tenemos.
Cogidísimo, además.
Cogidísimo.
Tenemos, tenemos un 0-2, un 1-2, un 0-1, un 1-1, un 0-3.
Hay muchos cogidos ya, ¿eh?
Te la puedes jugar con el 0-0, que no lo ha cogido nadie.
Ah, pues mira, pues sí, un 0-0.
María, esto es...
Que de todas formas pasaríamos a la final.
Esto es ayudar, echar una mano, ¿sabes? Echar una mano.
Sí, porque al 0-4 no te atreves, ¿no?
No.
0-0.
Me ha dado una buena idea.
Pues entonces tenemos el 0-2 de María, el 1-2 de Monse, el 0-1 de Víctor, el 1-1 que es el mío, el de Ima el 0-3 y el de José Vicente el 0-0. ¿Qué nos jugamos? Pues nada, pero ¿y la ilusión de saber quién ha ganado?
La ilusión.
En fin, pareja, siempre es un placer que estéis aquí. José Vicente, muchas gracias.
A
y Inma también a ti, muchas gracias. La semana que viene, más empleos y mejores.
Muy bien, muchas gracias.
Estás a la 92.2 FM.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica de la Alcora. Aquí empieza tu futuro.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Mes Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia. Comprant al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
I després de l'èxit contundent que ha tingut Mas País en les eleccions a la Comunitat de Madrid, ens en trobem en el titular de que Errejón i Compromís exploren altres partits d'esquerres per extender este èxit que ha tingut Mas Madrid. Per això anem a parlar amb el diputat nacional de, per Compromís de la Comunitat Valenciana. Molt bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia i encantat una vegada més d'estar amb vosaltres.
Este èxit que ha tingut en la Comunitat de Madrid se pot extrapolar?
Jo crec que sí, però se pot extrapolar sense pressa, primera condició, és a dir, a poc i fent bona lletra, i dos, jo crec que en aquells llocs on jo existissin unes forces, jo vull recordar que, per exemple, Compromís estava abans que Xira Podemos i perquè sembla, bueno, nosaltres continuarem. Que hi hagi aquest respecte a aquelles forces que ja tenen una implantació territorial, però que podem ser complementaris i col·laborar. Jo en el Congrés, per exemple, fem moltíssimes iniciatives, les fem conjuntament. Lo de la jornada de les 32 hores, lo de, en fi, lo de la salut mental, ho estem fent junts i jo crec que n'hi ha un espai, i les eleccions de Madrid crec que ho han demostrat, crec que n'hi ha un espai entre Podemos i el Partit Socialista que cada vegada s'està consolidant més. I això, per tant, se pot explorar en diferents territoris. Jo crec que en Andalusia s'obri un espai d'una força andalusista. En fi, crec que en molts territoris es pot explorar i es pot escampar. Però insistís, amb respecte a les forces dels territoris i dos, a poc a poc.
Sí, en este sentit el que podem llegir és que Íñigo Errejón naix en la política de la mà de Podemos i acaba consolidant-se i triomfant, diguem, en un partit concentrant-se en una comunitat autònoma. Això podria ser el que vostè apuntava al principi, el fet de que la gent anara consolidant-se més en les seues comunitats.
Mira, les organitzacions que estem apegades al territori som al final les que detectem i les que podem defendre millor aquelles aspiracions, aquells problemes que tenen els territoris. Jo, per exemple, jo puc fer política en clau espanyola, que la faig, i evidentment faig propostes en clau espanyola, però una part molt important del meu temps i de les meves propostes són en clau valenciana. Per què? Pues perquè sóc un representant triat per una part d'aixòs 5 milions de valencianes i valencians. I jo crec que un ha de ser fidel a aquells electors a qui vol representar. I, per tant, jo crec que aquelles organitzacions apegades al territori poden sintonitzar millor. En el nostre cas, pues bueno, jo crec que han hagut crisis en una part i en una altra i nosaltres hem aguantat bé. Per què? Perquè som una organització del territori. Per tant, jo crec que, insistir, és un espai nou i és molt important que aquest espai estigui també en Madrid, aquest espai que ens respecta a nosaltres i parlem horitzontalment de tu a tu, de respecte, no en situació de subordinació. En Madrid es decideixen les coses? No, les coses es decideixen en Madrid, en València, en Sevilla, en Saragossa. Crec que s'obre un espai interessant que cal explorar i crec que en aquest espai Compromís vol estar.
L'hem vist en diverses ocasions que vostè ha estat fent campanya colze amb colze en Errejón. El discurs que ell tenia per la Comunitat Madrid era un discurs dels que vostè ha gastat, per exemple, la Comunitat Valenciana?
Efectivament. Mira, l'altre dia jo he participat en dos actes públics de Mas Madrid, un en Alcalá de Henares, on vaig estar interna dos anys a la Universitat Laboral, per tant, tornava a Alcalá de Henares, i parlàrem Errejón i jo. Quan vam acabar de parlar i s'acaba l'acte, diu, hem dit pràcticament les mateixes coses. Vull dir, existeix aquesta sintonia. Aquesta sintonia d'intentar, en fi, no insultar, no fer ruïdo, no dispersar-nos en temes que són del passat. És a dir, feixisme, antifeixisme... jo crec que a la gent el que li interessa són els problemes quotidians. A la gent el que li interessa és que li parles d'allò que li afecta en el dia a dia. I quan vam acabar el míting, diu, hem dit el mateix. Vull dir, sense haver-ho pactat abans, pràcticament havíem sigut complementaris en tot allò que havíem dit. És cert que existeix una complicitat personal entre Íñigo Errejón i jo, una complicitat que, per exemple, no he tingut amb altres polítics. I això ajuda, però sí que és cert que en el discurs són discursos molt parells. Per a mi, ser valencianista és, en definitiva, parlar del benestar dels 5 milions de valencianes i valencians. I per això estic en Compromís i no estic en una altra força, perquè crec que és important aquelles organitzacions que estan apegades al territori, perquè al final són les que millor defensen els interessos del propi territori.
Al final, aquesta pujada que té més Madrid és com una injecció de vitamines per a totes les forces que hi ha en cada comunitat.
Jo crec que sí. Jo crec que s'obri aquest espai nou, és un espai nou, és un espai verd. Nosaltres tenim dins de Compromís, estan les tres partes, i una són Verds Ecos del País Valencià. Mm. És una força, diríem, progressista, com nosaltres, i és una força del territori. En el seu cas, madrilenya, i en el nostre cas, valenciana. I això ens permet col·laborar des del tu a tu. I això és sempre la premissa que nosaltres ens hem plantejat a l'hora d'anar junts de la mà de Más País o de Más Madrid a les eleccions generals. Probablement, si haguem apostat pel rèdit fàcil, probablement hauríem fet alguna altra aliança. Però jo crec que en política és bo no tindre pressa i ser fidel a allò que penses. I en el nostre cas, nosaltres hem sigut fidels a allò que pensem i crec que el treball de col·laboració que estem tenint en el Congrés, a mi, sincerament, em deixa molt satisfet i crec que, en fi, la presència en els mitjans crec que ho està premiant. Tenim una presència molt important en els mitjans perquè crec que estem dient coses que interessen a la gent. I en el cas de les eleccions madrilenyes, jo crec que Más País ha parlat de propostes, ha parlat sense ruïdo, ha parlat sense insults i ha parlat dels problemes de la gent. I jo crec que al final la gent li ha reconegut això, que parlara de protestes, que no parlara de temes que potser parlen més del passat que no del futur. Hem de parlar dels problemes que va atendre la gent en el segle XXI i no dels que van tindre en el segle XX. Tot i que ho ha de tindre ben clar d'on ve per a no repetir els errors.
Això seria un projecte independent que podria ser una primavera europea comptant els territoris de perifèria i en diversitat, no?
Nosaltres ja vam assajar aquesta fórmula i ens va anar molt bé en les eleccions europees de fa 6 anys. Uh-huh. I muntarem aquella primavera europea amb partits diferents arrelats als territoris i vam treure un eurodiputat. Uh-huh. Que va ser molt útil als interessos valencians. I només hi ha que escoltar, per exemple, els dos sindicats de llauradors que tenim així els valencians, bé siga ABA Asaja o la Unió de Llauradors, uh-huh, que veien en el nostre representant allà en Brussel·les un representant que era capaç de ser interlocutor.
Clar.
I, per tant, allò que vam assajar i que va tindre un èxit, jo crec que anar construint-ho a poc per a les eleccions europees, per a les eleccions al Congrés dels Diputats, crec que és una fórmula que ens podrà donar bons resultats i estar en el govern o no estar en el govern, però influir decisivament en el govern seria molt important.
Joan Baldoví, diputat nacional per Compromís, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt agraït a vosaltres i una salutació a tota la gent de Vila-real i de La Plana, que sempre és un plaer tornar a estar amb vosaltres.
Així no és.
I esta nit molta sort al Vila-real, eh?
Ah!
Faré molta força.
Molta força.
Des de Sueca per a tindre un finalista europeu. A mi el Vila-real és un equip que és com si fos meu. Jo, en el futbol, alguns tenen fidelitats per un equip. Jo soc una espècie rara del futbol. Per a mi, tots els equips valencians m'agraden. Jo, si juguen el València i el Vila-real, vull que empaten.
Molt bo.
I el València vull que empaten.
Molt bo.
No vull que perdi ningú d'estos.
Ningú d'estos.
I esta nit, evidentment, si juga el Vila-real contra l'Arsenal,
pues ja,
jo groguet de cor i espentant per a que tinguem un finalista europeu.
Molt bé, moltes gràcies, una forta abraçada.
Gràcies, adeu, adeu.
We'll be right back. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Llúcia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus...
Bueno, i si parlem en relació a l'aprovació de la reducció de la jornada lectiva del personal docent no universitari, fixat en 23 hores setmanals la del professorat infantil i primària i en 18 de la resta d'ensenyants a partir del pròxim curs, el 2021-22, hem de parlar també que FESIE, el sindicat majoritari de l'ensenyança concertà, ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació equiparar la càrrega lectiva d'estos 17.000 professionals de la concerta. Què demanen? Pues, igualtat i equitat per a tots els docents del sistema educatiu que estan sostinguts en fons públics. Però perquè ens ho explique, en més coneixement del cas, tenim a Víctor Cardona, ell és representant del FESIE. Molt bon dia, Víctor.
Hola, buenos días, Susana.
Solicitan tener los mismos derechos y que sea que haya igualdad y equidad, ¿no?
Sin duda, sin duda. Este es un tema, es un agravio comparativo entre los profesionales de la red pública y la red privada concertada, que desde luego pues no asumimos ni damos por bueno de ninguna de las maneras, ¿no? Esto viene de un acuerdo en el seno de la Mesa General de la Función Pública de julio del año pasado. Uh-huh. Recientemente lo ha convalidado el Consejo y justamente hoy aparece el decreto publicado en el DOC. Entonces, lo que nos vamos a encontrar a partir de septiembre de este mismo año, es decir, curso 21-22, es que el profesorado de la enseñanza pública va a tener una jornada lectiva máxima de 23 horas en educación infantil y primaria y de 18 en el resto de etapas, cuando los compañeros de la enseñanza concertada pues seguirán sin esa reducción de carga lectiva. Y bueno, sí que es importante trasladar este mensaje también para la ciudadanía, que pueda conocer menos los pormenores de nuestra jornada laboral, que al final lo que estamos demandando, reclamando desde FESIE, no es trabajar menos, es trabajar mejor. Claro. Es decir, la jornada laboral es la que es, en nuestro caso está regulada por un convenio colectivo, en el caso de los funcionarios por el Estatuto Básico de la Función Pública, y esa jornada no se altera. Lo que estamos reivindicando es tener esa reducción de carga lectiva, es decir, de clases de atención directa al alumnado, para, con esas horas reducidas, poder preparar mejor las sesiones, atender la diversidad, es decir, lo que conocemos como educación inclusiva, ¿no?
En este caso, fíjese, yo les entiendo mucho, porque nosotros salimos al aire 2 horas, es decir, este programa dura 2 horas que estamos emitiendo en directo, pero necesitamos 8 horas para preparar lo que son esas 2 horas. Es decir, es lo que usted decía hace un momento, no estamos diciendo queremos trabajar menos, pero estamos diciendo necesitamos las mismas armas para trabajar igual de bien que ustedes consideran que se tiene que trabajar.
Efectivamente. y te la agradezco. En realidad, nuestro sindicato FESIE llevamos ya una andadura de más de 40 años enarbolando pues la misma bandera, ¿no? Es decir, a igual trabajo, igual salario, y la realidad sigue siendo a día de hoy pues que trabajamos más y cobramos menos, ¿no? Entonces, esto al final es un tema de voluntad política, y esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros hemos pedido en mesa de negociación, en la de nuestro foro de participación y negociación con la Consellería y las administraciones patronales, que por analogía se traduzca este acuerdo también al ámbito de la enseñanza concertada. Hasta ahora no lo ha tenido a bien la administración, es decir, se ampara, sin entrar en el fondo del asunto, en que nosotros mantenemos una relación laboral con nuestras empresas y que, por tanto, no nos regimos por el estatuto básico de la función pública. Y digo que esto no es entrar en el fondo del asunto, porque el convenio colectivo claro. prevé que en aquellos territorios, en aquellas comunidades donde se alcanzaran acuerdos tripartitos con las administraciones educativas, entre las patronales, los sindicatos y la propia administración, se podrá reducir la carga lectiva. Por tanto, insistimos, es un tema de voluntad política, de no estar plácidamente instalado en la indiferencia ante el agravio comparativo entre unos profesionales y otros. Y ahora hablamos del tema de la jornada lectiva, pero realmente el rosario de agravios es mucho más grande, ¿no? Es decir, si hablamos a nivel retributivo, seguimos peleando por los exenios para la enseñanza concertada, que no existen, es un complemento retributivo privativo, exclusivo de la función pública. Podríamos hablar también de los diferentes baremos para acceder a la jubilación de los compañeros que se aproximan ya a esa edad de jubilación, y si están en la función de están en el ámbito de la función pública es una edad y unas condiciones, y si están en el ámbito de la privada son otras, ¿no? Entonces nosotros nunca vamos a dar carta naturaleza a estos agravios totalmente injustificados. Entendemos que el colectivo ha dado lo mejor de sí, igual que los compañeros de la función pública, en un entorno dificilísimo, durísimo, exigente al máximo, como es el de esta pandemia sanitaria en el que estamos viviendo, y que por tanto las administraciones han de ser sensibles, ¿no? Y lo último que necesitamos son este tipo de agravios, insistimos, totalmente injustificados.
¿Qué fórmula ha seguido la Consellería de Baleares?
Bueno, algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Baleares, lo que hizo fue, a través de los presupuestos autonómicos, y habida cuenta que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en educación, aumentó el módulo económico de sus presupuestos autonómicos de sostenimiento de los centros privados concertados, de tal manera que los centros pudieron contratar más plantilla para, con esa plantilla adicional, con esos nuevos compañeros incorporados a los centros, reducir la carga lectiva del resto de docentes. Por tanto, precedentes tenemos, claro. Y insisto en lo que decía hace un momento, es un tema pura y exclusivamente de voluntad política.
Sí, por eso le quería que explicara cómo lo hace en la Consellería de Baleares, es decir, no es algo que no se pueda hacer o que no se atenga a ley, sino es cuestión de equilibrarlo, como usted acaba de decir, por medio de asignar más partidas presupuestarias a ciertos, en ciertos casos, como sería uno, el de la enseñanza concertada.
Efectivamente, con más fondos públicos los centros pueden hacer más contrataciones, con más plantilla para atender al mismo alumnado, se reduce la carga lectiva y, por tanto, el profesorado cuenta con más horas justamente para implementar esa vocación que todos compartimos, pero que la administración repite una y mil veces, del modelo de educación inclusiva y de la igualdad de oportunidades. Nosotros compartimos ese discurso, pero es necesario implementarlo con medios, y en este caso con los recursos humanos necesarios. Lamentablemente, nosotros sí que es verdad que nos encontramos bastante solos en estas reivindicaciones. Es decir, nos llama muchísimo la atención que las propias organizaciones, que tienen también representatividad en la función pública, también miran para otro lado. Es decir, están siendo cómplices de la administración. Bien, no pasa nada. Nosotros, por responsabilidad, por compromiso, porque al final lo llevamos en nuestro ADN, tenemos que hacer, tenemos que poner voz a los profesionales. No en vano tenemos cerca de un 70% de representatividad en el convenio de la enseñanza concertada, y por tanto no vamos a cejar. trabajar en nuestro empeño. Es decir, también se nos dijo de primeras que no era posible un acuerdo de recolocación en el sector y lo conseguimos. Se nos dijo que no se iba a poder prorrogar la jubilación parcial para los compañeros de la enseñanza concertada y lo conseguimos. Y, por tanto, esto no manejamos otro escenario más que acabar consiguiendo esta reivindicación más pronto que tarde.
Pues espero que el Consell respete la sentencia del Tribunal Constitucional y que la carga lectiva de los centros sostenidos con fondos públicos sea análoga. Esperemos esto, ¿no?
Efectivamente, además introduces un dato adicional muy importante, es que además tenemos tenemos jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional que viene a decir que la diferencia de trato por parte de las administraciones para los profesionales prestan servicios en centros sostenidos con fondos públicos, sean públicos o sean privados concertados, no tiene sustento en nuestro estado reglamentario y legal en cuanto a las relaciones laborales de nuestro sector. Por tanto, hay base legal, hay una reivindicación muy clara que es de justicia y que incluso entendemos que en general a la ciudadanía cuando se le explica el motivo de la reivindicación lo entiende porque es de puro sentido común. Es un motivo muy demandado también por los profesionales del sector que no ven reconocido su trabajo, insisto, en un momento en el que están dando lo mejor de sí mismos y por tanto la administración tiene que ser sensible a todo esto, no solo ser sensible sino al final gestionar en representación de las voluntades de toda la ciudadanía y de todos los colectivos profesionales, no más allá de clichés ideológicos o de pulsos de fuerza entre unas organizaciones de pública o de privada. Aquí no es tanto la dicotomía pública-privada, sino profesionales que nos dedicamos a la educación y que luego pues o trabajamos en la función pública o trabajamos en la enseñanza privada concertada, pero no se entienden, ¿no? Este tipo de agravios, insisto, totalmente injustificados.
Pues Víctor Cardona del FESI, dicho queda, esperemos que al final reconozcan esta verdad que es la única que hay.
Muy bien, muchas gracias, ojalá que sí y podamos contarlo en tu medio, Susana.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Pero tu cuerpo es un escándalo. Hay un demonio que siempre me dice pruébalo y un angelito que me dice que tú y reza a quien le hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo.
Estás a la 92.2 FM.
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Torre en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no.
Bueno, i també ens arriba una nota de premsa on ens diu que el CESIF demana a Conselleria que mantinga el número de grups el pròxim curs i que rebaixi ràtios. Per què? Pues per a millorar l'educació. I per què demana això? Pues, per a que ens diga el per què ho demana, tenim a Maria Jesús Sánchez, que ella és delegada d'Educació del CESIF Castelló. Buenos días, Maria Jesús.
Hola, bon dia. Nosaltres, des del CESIF, el que demanem és, en primer lloc, que no s'eliminen unitats ni d'infantil ni d'educació a hores d'ara fent els comptes entre les poquetes unitats que s'afegeixen a certes escoles, llevant les que volen eliminar, en sis, un total negatiu de que s'eliminaran 13 aules d'infantil i unes 24 aules de primària que afecten tant a l'àmbit rural com el de grans poblacions, com és Castelló Ciutat o altres poblacions un poc més grans de la contornada. Aleshores, estem totalment en contra d'aquestes eliminacions perquè suposen no a soles, que és important, l'eliminació de llocs de treball per a docents, sinó també un perjudici a nivell pedagògic i de la qualitat de l'ensenyament per als alumnes.
Mire, este personal se va contratar a... per el que teníem el problema de la pandèmia, és a dir, era personal de reforç o era personal que realment se necessita per a que els nostres menuts i no tan menuts tinguin una bona ensenyança?
Part del personal correspon al que va ja prometre marxar fa un temps de tornar a recuperar el tutor de primària que en temps de crisi s'havia llevat de cada escola. Vull recordar que durant diversos cursos massa cursos, estem amb un tutor menys en cada escola i una de les especialistes es veu obligada a fer de la seva especialitat i fer de tutor o tutora d'un grup. Aleshores, una d'aquestes contratacions és per, se suposa que és per a cobrir i se mancança d'aquesta professor o professora tutor o tutora. I per altra banda està clar que en aquests temps de pandèmia s'han augmentat contratacions i de professorat per les necessitats de dividir les classes, reduir ràtios i comptar en menys alumnes en cada aula, pues, o bé per la distància de seguretat que fa falta en les aules i per crear ràtios un poquet més menudes també per això, per la necessitat de cuidar-nos sanitàriament en les escoles. Aquesta situació, el que s'ha vist al llarg de tot el curs és que ha esdevingut en molts aspectes positius perquè s'ha permès aquesta baixada de ràtio en molts centres i el rendiment de l'alumnat ha millorat.
Clar, podríem dir que el fet de que estiguem invadits tot el món per aquesta pandèmia que ens farà canviar la forma de, en aquest cas, d'actuar en l'ensenyament i en molts altres àmbits, com ha sigut sanitat, etc., ens ha fet veure que l'ensenyança ha donat més bons resultats.
Sí, la veritat és que s'ha evidenciat el que ja venim reclamant el col·lectiu docent des de fa moltíssims anys, que a menor ràtio, major qualitat de l'ensenyament i millor atenció a cada un dels alumnes amb les seues necessitats particulars i personals. I això s'ha quedat evidenciat. Malgrat que aquestes circumstàncies en la pandèmia, pues en els temps d'atenció quan s'han tingut que tancar les escoles i que era a distància, pues s'ha vist hi ha molts problemes i mancances a nivells de recursos, sí, sobretot tecnològics, o, per exemple, en aquest curs, la semipresencialitat en alguns centres, en alguns instituts, en batxillerats, que perjudica a l'alumnat que en aquest moment no està en l'aula, però, a banda d'aquests problemes, pues, la veritat és que sí, que ha sigut positiu aquest augment de professorat als centres.
Entonces, desde el CESIF se li demana al conseller, se li demana a Marçà, que mantinga el que tenim fins ara, perquè és el que realment necessiten els centres en aquest moment.
Sí, des del CESIF el que volem és que mantingui el professorat que ja està contractat, aprofitant que ja s'ha contractat per a la pandèmia. Una de les opcions que té és utilitzar els fons europeus per a augmentar aquestes plantilles d'educació per poder baixar les ràtios i que tinga en compte que el proper curs, encara que a nivell de sanitari de la pandèmia estem millorant i segur que el curs que ve serà millor, no podem oblidar que no estarà totalment superada la pandèmia i el proper curs necessitarem també posar mesures anti-Covid als centres educatius. No podem pensar que al setembre aplegarem i tornarem a una escola de fa 2 anys en la qual no hi havia necessitat de distàncies ni necessitat de mesures sanitàries o de cura per no contagiar-nos, perquè encara no s'haurà superat tot això. Aleshores, no esperem que no se desentenga de la situació que ens trobarem el curs proper, perquè a nivell sanitari no estarà solucionat del tot.
Mira, jo en les 3 aules d'infantil em llama l'atenció que en 5 torres se tanquen 2 aules. A més d'en 5 torres, pues, bueno, n'hi ha pobles com, per exemple, a Onda, a Moncofa, Vall d'Alba, Begís... Això parlem d'infantil, però infantil en 5 torres concretament són 2 aules. I en el cas de primària se tanquen els 2 que hi ha en Oropesa. O sigui, en el cas de primària, que hi ha en Borriana, en La Llosa, en Benicarló, un fum. Però concretament en Oropesa se tanquen els 2 també.
Sí, bueno, per exemple, en els centres rurals, com el que m'has anomenat, i alguns altres com el de Begís, hem de tindre en compte, en primer lloc, que no és una escola a l'ús com estem acostumats, per exemple, en Castelló Ciutat o en grans poblacions. És un CRA que està format per xicotetes escoles que es diuen aularis repartides per diversos pobles. Aleshores, la desaparició, per exemple, com has dit, en el CRA de Cinc Torres, que és el centre principal de referència, desapareixen en altres poblacions, ¿vale? En altres pobles. No és que desapareguen del mateix aulari, però el que comporta això és que a aquests aularis, que en aquest moment hi ha dues docents, un de primària i un d'infantil, si desapareix el o la docent d'infantil, la mestra o el mestre que es queda a cada aulari és el de primària i s'ha de fer càrrec de tot el grup que encara que en nombre no és elevat, el nombre d'alumnat, sí que és molt divers perquè estem parlant d'un abanico, d'un ventall des de 2 anys fins a 12. Clar. El que s'han de fer càrrec. Només un docent que, a banda, pot ser que tinga les habilitacions per a fer classe en primària i en infantil, o pot ser que no, perquè estem parlant de dues etapes diferents, molt diferents, una de l'altra.
Clar, però és que això no ens casa gens als anuncis que ens fan, sobretot i als mitjans de comunicació per a que publiquem, de la lluita contra la despoblació en els pobles d'interior. És que no ho entenc.
Claro, i això és un despropòsit en aquest sentit. Per exemple, en un altre CRA que ens ha transmès la seva preocupació és el CRA Peñascavia de Begís, que també desapareix un aulari d'infantil en Barraques, en concret, i també queda de la mateixa manera. Si llevem personal docent de les escoles rurals, el que fem és obligar a moltes famílies a desplaçar-se a poblacions més grans, claro, per poder tindre els seus fills matriculats. No vull deixar de dir que és l'escola pública la que està present en els centres i en les poblacions rurals, i si aquesta escola pública no la mantenim, almenys amb un o una docent d'infantil i una de primària, segons la quantitat d'alumnat, però encara que siga poquet, necessita i té dret a un ensenyament de qualitat. Si no la mantenim, és en detriment de la qualitat de l'ensenyament, però també de la població de totes aquestes zones. En algunes, el que s'està fent és que està apareixent l'aula de 2 anys, que és un altre cicle de l'infantil, però el ofertar places de 2 anys a soles no és suficient per a evitar aquesta despoblació i no és suficient per a mantindre, per lo vist, i ser professorat en els aularis en els que hi ha poquets xiquets, però encara que siguin poquets, tenen dret a la mateixa qualitat d'ensenyament que en qualsevol altre centre de la província de Castelló, estiga situat on estiga situat.
Ha quedat molt clar. Espere que la Conselleria d'Educació tinga en compte el que els diuen, perquè no ho diuen per capritx, ho diuen perquè és de la millor forma que ensenyarem els minuts, i de la ho diuen persones que són els que estan en aquest lloc de treball.
Sí, i respecte, si me permetis, respecte als centres de majors poblacions, com són Massalmenat, Orpesa, sí, així en Castelló mateixa, hi ha, entre altres exemples, el Bisbe Climent, en el que s'estan eliminant una de les línies del centre, aleshores se van eliminant unitats, classes, aules, vale? Se van unitat eliminant any rere any per eliminar una de les línies del centre. Ens consta que al barri, a la zona, hi ha moltes famílies que demanen matrícula en el centre i se'ls ha de dir que no, perquè com s'estan eliminant aquestes aules, pues no tenen totes, no poden ofertar totes les places que voldríem i que fins i tot en la zona les famílies demanden. No ho entenem tampoc, no ho entenem, perquè si hi ha per famílies de la zona que volen anar a aquest centre, perquè s'estan eliminant. I a banda, això repercutís no a soles en que no se puga, per exemple, fer una baixada de ràtio, si hi ha més professorat, és que en concret en el Bisbe Climent, amb la pèrdua d'una sola classe, una sola aula, el curs que ve desapareixen 2 mestres, ¿vale? I al curs següent, al 2022-23, desapareixerà un tercer mestre, que és el segon especialista d'educació física. O sigui que allò té unes repercussions tant a nivell educatiu com a nivell laboral, i després també unes conseqüències humanes en quant a l'atenció dels alumnes i del poder adaptar a cada un d'una manera més personalitzada l'ensenyament a les seves necessitats.
María Jesús Sánchez, delegada del CESIF d'Educació, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot això que necessitem saber, i de ben segur que tots els pares i mares estarem ben atents de que no ocorrisca i que aconseguim frenar esta pèrdua d'aules tan infantil com en primària.
Pues esperem que sí. Moltes gràcies per donar-nos veu i esperem que això se complisca.
Un abraç.
Igualment. Bon dia.
I ara és el torn de parlar amb el president de l'Associació Cultural Socarrats de Vila-real, Fermín Font. Bon dia, Fermín.
Hola, bon dia.
Bé, avui tenim un esdeveniment amb vosaltres perquè estreneu un vídeo documental sobre la crema de Vila-real de 1706.
Efectivament, sí. Aquest any hem cregut oportú fer el vídeo, ja que pues, no hem pogut fer l'acte que normalment fem, que és la marxa cívica, en la que molta gent ens acompanya a dipositar unes corones als peus de la Torre Motxa. Sí que hem anat a depositar un ram de flors a la Torre Motxa, però sense la gent. Aleshores, hem considerat oportú que seria l'any i el moment per a produir un vídeo de caràcter pedagògic per a que doni a conèixer aquest fet tan, tan trist de la història de Vila-real i al mateix temps tan poc conegut.
Sí, la veritat és que és molt important aquesta ferramenta audiovisual que inclús en el futur es pot aprofitar per a portar-lo als col·legis, no? Perquè s'informen com va ser la crema de la ciutat, no?
Efectivament, hem volgut fer un document que en caràcter pedagògic per a que servisca, pues per això mateix que estàs comentant, i és un document que estem molt satisfets perquè bueno, ens ha sortit com volíem nosaltres, un document d'una durada no excessivament llarga i ben aclaridor del que va passar en aquells moments, i de les conseqüències que va tindre immediates en quant a la mort de 253 persones a Vila-real, vilarealencs, i el que va suposar pues, la guerra de successió a l'estat espanyol amb el decret de Nova Planta i la eliminació de tots els furs valencians i tots els elements d'autogovern i propis dels valencians.
Imagine que per realitzar aquesta obra, aquest vídeo documental, hauran comptat amb historiadors, no? Per poder portar els datos més fehaents, no? Com es puga ser, no?
Naturalment, ho hem comptat amb nosaltres, a l'associació pues, tenim pues, molta gent que ha sigut professors, historiadors, i en aquest cas hem comptat amb la inestimable col·laboració d'Antoni Pitarch i Santiago Vilanova, dos historiadors de Vila-real i de l'associació que s'han volcat en aquest projecte i bueno, pues, han ficat molta il·lusió perquè és un fet, com ja he dit, com ha comentat abans, molt poc conegut, la qual cosa és un tant sorprenent perquè les conseqüències van ser tan terribles i al fi i al cap pues, és d'un període pues, relativament recent. I tots estaven per fer este vídeo de manera que servisca com a una eina per donar a conèixer aquesta part de la nostra història, encara que fora una part molt trista.
I com s'ha elaborat aquesta creació? Ha costat molt de temps? Quan porteu donant-li voltes? I què és el que veurem exactament? Veurem parts de la ciutat? Seran entrevistes encadenades? Una narració? Què és el que veurà l'espectador quan vagi?
Bé, l'espectador està estructurat el vídeo un poc en diguem, una introducció històrica general en el context de lo que era la de lo que era l'Espanya, lo que era en Europa i efectivament pues n'hi han intervencions d'estos historiadors, jo mateixa i n'hi han relats íntegres de documents històrics. És un document en rigor històric, naturalment, i sí, són documents que costen de fer, però quan se fan les coses molt de gust i moltes ganes, això no importa. Hem comptat en la col·laboració perquè el vídeo l'ha realitzat Clar Televisió i bé, pues, també s'ha volcat aquesta empresa, Javier Manzanet, en el projecte i bueno, hem tingut molts altres col·laboradors, assessors en música de l'època, com Ferran Navarro, també Vicent Gil, l'exarxiver municipal, ha col·laborat amb nosaltres proporcionant-nos documentació. Bé, aprofitem pues, per agrair a aquesta gent i a altres que han fet possible el vídeo i el fet que des de la Fundació de Socarrats pues, mai hem deixat de commemorar aquest fet i vull agrair la participació de molta gent i associacions que durant molts anys han estat al nostre costat, així com de l'Ajuntament, particularment de normalització lingüística. I bueno, pues, vull agrair també a la Caixa Rural el fet que es deixi el Saló d'Actes, que és un espai fantàstic per a activitats d'aquest tipus, a presentar un vídeo, que ens deixi aquest espai.
Clar, perquè hi ha que recordar, que no ho hem dit en tota la nostra conversació, i és que aquest vídeo documental s'estrenarà aquesta vesprada, dijous 6 de maig, a les 7:30 al Saló d'Actes d'ací de la Caixa Rural de Vila-real, on estem nosaltres justament molt propet.
Sí, efectivament, l'entrada és lliure fins a completar l'aforament. I bueno, pues contarem amb totes les mesures de seguretat per a l'ocasió, o sigui que la gent pot vindre i bé, pues jo crec que no eixirà la gent decebuda de l'activitat d'avui, sinó tot el contrari. I bueno, pues convidem a qui vulga a que vinga i a estar allí en l'acte que tenim previst avui.
I si es queda molta gent fora, Fermín, tindran que pensar en fer una altra sessió, no?
Farem una altra sessió, però el que sí que farem, indiscutiblement, és a partir de l'endemà posar el vídeo públic a les xarxes, al nostre web, per a que tinga la màxima difusió possible, perquè d'això se tracta, de que quan més gent el veja i tingui aquesta informació i els coneixements, pues millors. O sigui, que si se dona aquesta circumstància, cosa que suposo que no se donarà, perquè la gent està molt retreguda de sortir a llocs on hi ha gent, ja sabem tots per què, evidentment, pues tindrà l'oportunitat de molts pocs dies de veure a les xarxes.
Que bé, nosaltres el farem rodar també a les nostres xarxes socials quan estiga pujada, no? Perquè tothom, i ja no tan sols de Vila-real, sinó de tota la contorna, puga veure aquesta història de la crema de Vila-real i s'informen del que va passar. Doncs, president de l'Associació Cultural de Socarrats, Fermín Font, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Bueno, a vosaltres, Moltes gràcies a vosaltres.
Pantalones sin bolsillo, pero los hilos no se amargan. Te canto en la lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle, que a mí me huele a goma fresca y yo lo asumo.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza o en interior hasta el toque de queda. Y también para llevar McDelivery y McAuto. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras, como nuestra American Style Chicken. McDonald's Vila-real y Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
ara està així en l'estudi Chantal Pitarch, i vos preguntareu per què està Chantal Pitarch en l'estudi. Bueno, pues perquè va fer un mig Ultraman. Bon dia, Chantal.
Buenos días.
Per la gente que no lo entienda, ¿qué es un Ultraman?
Pues un Ultraman, bueno, yo voy a hacer la mitad, uh-huh. pero bueno, es un triatlón de larga distancia, en un ultra, en 3 días. Entonces, el primer día, que será mañana, nadaré 5 kilómetros en el mar y luego haré 70 kilómetros de bici. El segundo día es la etapa larga de bici, que serán 140. Y el tercer día es la carrera a pie, que correré una maratón.
Una maratón de...
42 kilómetros.
42 kilómetros. ¿Y esto lo vas a hacer en viernes?
En viernes, sábado y domingo.
¿Y el mar, los kilómetros en el mar serán?
5 en la playa de la Malvarrosa, en uh-huh. Valencia.
¿Los de bici?
Saldremos desde la playa de la Malvarrosa y haremos por Nájera, Bétera y acabaremos arriba del Oronet, en el Mirador del Garbí.
¿Y a pie?
Y a pie será desde el puerto de Valencia hasta la Albufera y volver. Un paseíto. Un paseíto de domingo para ganarme la paella.
¿Y todo esto se te ha ocurrido para beneficiar una causa que consideras?
Sí, una causa que considero muy necesaria, porque es para recaudar fondos por la investigación del cáncer infantil. Porque la verdad que tienen un presupuesto anual muy, muy, muy pobre. Muy pobre.
Fíjate, ¿y por qué se te ocurre hacer esto a ti?
Pues a raíz de una entrevista en redes sociales a una chica que es la fundadora del Sueño de Vicky, que es una fundación que recauda fondos para el cáncer infantil, pues estuve oyendo los datos sobre el cáncer infantil, que uh-huh. es la primera causa de muerte en niños, el cáncer infantil. ¿Y por qué? Porque lo diagnostican como enfermedad rara, pero son leucemias, son enfermedades óseas que son un cáncer. Pero como no hay investigación en esos temas, pues enfermedad rara. Y no es una enfermedad rara, es un cáncer. Entonces, pues dije, bueno, yo es que me tocó la fibra. Digo, claro. No puede ser. O sea, claro. No puede ser que el cáncer infantil tenga menos presupuesto que una película de Torrente, la última, por ejemplo. No puede ser. Y entonces dije, bueno, pues todo mi esfuerzo este año, todos mis retos deportivos van a ir encaminados a conseguir el máximo de beneficios para el cáncer infantil.
¿Cuál es tu profesión?
Soy profesora. Ahora estoy cubriendo una institución en el Colegio Ágora Lledó de Castellón. Uh-huh. Y bueno, soy profesora y luego también estoy en la escuela de triatlón de aquí de Villarreal de entrenadora.
El hecho de ver que los niños tienen esa capacidad de asumirlo todo con normalidad ha hecho que se les tenga que hayas decidido dedicarte a la enseñanza.
Bueno, yo soy más de rendimiento, de entrenamiento de rendimiento, pero sí que es verdad que a raíz de estar de entrenadora en la escuela de triatlón, ves ese sacrificio, esa dedicación, esa ilusión de los niños que en nada se entusiasman, y dije, ¡buah! Y ya me salió la oportunidad de entrar como profe en el cole y vamos, de cabeza.
Claro, porque es una pena que estos niños con esa capacidad de dar, cuando se les da un revés en la vida, y ves a estos niños que
una
están
superación de superación increíble.
Ese es el reto más importante que tiene una persona, ¿verdad?
De anteponerse a las adversidades con ilusión, con entusiasmo, con ganas de vivir.
Por lo tanto, a ellos es a los que hay que darle la oportunidad.
Sí, es que los niños no necesitan milagros ni necesitan... Lo que necesitan es dinero para que se investiguen estas causas.
Lo que necesitan es vida.
Sí.
Es que se les dé la vida.
Sí, es que se les niega. Simplemente no investigando en estos temas y en estas enfermedades, es que se les está restando vida, se les está quitando.
Fíjate que cuando una persona adquiere un reto de estas características, porque esto tiene que ser muy duro, ni me lo imagino, saber el por qué lo hace en cada momento en el que te supongo que te llega el agotamiento, piensas en la causa y como que
vamos, es un subidón de energía Además que seguro que no lo voy a pasar peor que un niño de estos. O sea, un niño que esté enfermo de cáncer, que no sepan lo que tiene, que tenga que pasar por mil tratamientos que se les trata como adultos, pero adaptando la dosis a su peso y talla, como si fuese un jarabe, pues ¿qué quieres que te diga? Si lo deben estar pasando mal, ¿no?
¿Y cómo, verás, cómo se recaudan los fondos? ¿Qué vía tenemos?
Pues hay una plataforma donde, bueno, que tiene mi enlace y ahí puedes entrar y con pago seguro de tarjeta para meter la cantidad que quieras de dinero.
¿Y cómo, es decir, tu enlace?
A través de mis redes sociales.
Vale, las redes sociales serán
de Instagram.
Chantal Pitar.
Chantal. PM.
Chantal PM.
PM.
¿Habrá retransmisiones que podamos ver en directo?
Pues creo que no se retransmite, pero bueno, a través de mi Instagram iré colgando vídeos, iré grabando, iré poniendo en directo, o sea que sí que habrá...
Durante el fin de semana.
Durante el fin de semana.
Y podremos ir viendo en cada momento,
sí.
Eso es. ¿Es la primera vez que colaboras en algo así?
Sí. Ya hace tiempo que tenía ganas, pero no acababa de encontrar en el qué o... Y bueno, cuando escuché esto dije, este es el momento y esta es la causa.
¿Y después de esto?
Pues espero seguir pudiendo colaborar en esta causa y bueno, en todo lo que pueda ayudar y aportar mi granito, pues a ello.
¿No has tenido nadie en tu familia o alguien al que hayas visto en esta situación pasando un problema de quimioterapia o que le hayan anunciado algún tipo de cáncer?
Nada, no. No me lo quiero imaginar tampoco.
Y supongo que...
Debe ser durísimo.
Durísimo. Y supongo que con lo último que estamos pasando, que es esta pandemia que tenemos y que hace que todo se haya ralentizado, este mal habrá ido, o al menos, si no avanzando, no solucionando tantos casos como antes, supongo, te habrán trasladado.
Sí, claro, todo se ralentiza, se paraliza, se enfría, aún quedan más aislados, peor, ¿no? O sea, ahora mismo solo se tratan a los pacientes por COVID y todas las UCIs tienen que quedar liberadas para los que vayan con problema de COVID. Ya estamos viendo que las operaciones que no son de causa mayor se están posponiendo y toda la medicina, todas las consultas son vía teléfono, uh-huh. Con lo cual imagínate un niño que esté con tratamiento de quimioterapia.
Cuando decides emprender este reto, ¿hay, tienes soporte económico a tu alrededor? ¿Hay empresas, hay gente que se vuelca para este despliegue que tú vas a hacer?
No, nada. Nada.
Tú tendrás, supongo, que gente que te vaya acompañando durante...
Sí, mi madre me acompañará mañana, uh-huh. El primer día, y luego tengo otras dos amigas que vendrán en un coche de apoyo, porque necesitamos coche de apoyo para, si necesito cambiarme de ropa, comida, agua, todo.
O sea, que el habituallamiento también forma parte,
sí,
de la familia.
Sí.
No hay ninguna empresa, no hay nadie que haya patrocinado el hecho de que tú vayas a hacer este reto.
No. No.
Y en la asociación, ¿sabes si ha habido alguna vez que hayan hecho un reto de estas características?
No, de hecho es este año en el que empiezan a haber retos deportivos que estamos colaborando. Este año hay 30 retos deportivos en marcha con esta causa en la asociación.
¿En distintas épocas del año? ¿En distintas provincias?
Sí, en distintas provincias, distintas personas, distintos retos. Hay quien va a correr por montaña. Bueno, yo en octubre haré otra carrera por montaña en 3 días.
Uh-huh.
Yo las piedras soy más de asfalto que la pintura blanca. Pero bueno, me tiraré al monte y a 3 días también de carrera de montaña larga. Y luego pues hay quien hace triatlones, hay quien va a hacer su primer 10K y no ha corrido en su vida, hay quien se va a cruzar toda la cordillera Cantábrica en bici, hay diferentes retos.
¿Qué cantidad es? ¿Ya hay alguna cantidad? ¿Ya se parte de alguna cantidad económica?
No, cada uno vamos recaudando lo que buenamente podemos y todo lo que recaudemos, pues bueno es.
¿Este enlace estaba puesto de antes o empezarás a recaudar a partir de que empieces el reto?
No, está ya en activo desde hace 3 semanas, un mes.
Y en este momento se puede decir si hay alguna cantidad económica en concreto.
Ahora mismo hay, creo que no llega a 2.500 euros.
Uh-huh. Unos 2.500 euros y sí. Aún no se ha hecho el reto, ¿eh?
No. Y bueno, el enlace va a estar activo hasta final de año, todo el año.
Ah, o sea que vamos a tener este enlace activo hasta final de año.
Sí, porque yo en octubre voy a hacer otro reto, que sí. Va a ser el mismo enlace, y lo mantendré activo hasta diciembre, hasta final de año.
Entonces, la gente puede ir aportando en función de las noticias que se vayan dando.
Sí.
Y luego, a final de año, es cuando se hace entrega de la cantidad a la asociación.
A final de año, sí, de todo lo que se haya recaudado.
Esta, la asociación es provincial, autonómica.
Está en Madrid, es el sueño de Vicky, y nacional. Es a nivel nacional. Ellos están trabajando bastante en hospitales de Madrid, Niño Jesús y demás. Y ahora, la verdad, que les ha salido la opción de a través de estos retos deportivos de Decathlon para equipar los hospitales con zonas deportivas donde, porque está visto que el ejercicio es salud y que los niños necesitan moverse y actividad, y Decathlon va a dar material para equipar estos hospitales con material deportivo para que puedan ejercitarse.
¿Sabemos si en los hospitales hay preparadores físicos para ellos?
No. Yo soy preparadora física, soy INEF, y no somos un perfil que esté en los hospitales, y somos salud. Y además se ha visto durante la pandemia que el ejercicio es salud.
¿Está previsto que de alguna manera se les llegue a plantear a la sanidad pública que exista esta figura?
Estamos en ello, pero es una batalla larga. Ya has visto que lo primero que han cerrado también en pandemia han sido los gimnasios y centros deportivos.
Sí, pero en este caso estamos hablando de gente que entraría con todas las medidas de seguridad a ayudar a que no pierdan esta forma física, porque sabes que lo primero que se pierde en un enfermo
es la forma física, sí.
Es el músculo, y que es lo que se tiene que tonificar para recuperarse.
Y el músculo es el sostén del cuerpo, del esqueleto.
Fíjate que lo primero que te entran cuando hay una persona enferma es el espirón, es esto que tienes para la capacidad torácica. Por lo tanto, sí es algo que se tendría que reivindicar.
Sí, claro.
Entonces, yo creo, Chantal, que deberíamos aprovechar para ir reivindicando que os considere.
Sí, el entrenador, el perfil de entrenador personal de licenciado en INEF, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, debería ser un perfil profesional más dentro de la sanidad pública.
Fíjate, yo estoy pensando, estos niños que ahora te van a seguir en este maratón de 3 días, estarán pensando que de mayores quieren ser como tú.
Ojalá les motive a ello.
Esto les va a dar ganas, ¿no?
Ojalá.
Chantal, y te vamos a tener en cuenta. O sea, te vamos a estar siguiendo durante el fin de semana. A ver cómo ha ido y a ver que si se ha conseguido todo este reto que tú quieres conseguir. Y si te parece, vuelves y nos lo cuentas.
Perfecto.
Y nos cuentas cómo estaba la recaudación antes y después.
Vale.
¿Te parece?
Perfecto. Encantada de volver aquí.
Chantal Pitarch, muchas gracias por haber venido y espero la semana que viene contar otra vez contigo.
Muchas gracias a vosotros por la difusión y el apoyo.
Estás a la 92.2 FM.
Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar, y su hogar fue la inmersión, y amarillo él muy bien pintó.
Bueno, María, sentín están bien que tenim per a esta nit per al futbol, que ens han trastocat tot.
Sí, estan tots revolucionats.
Hi ha hagut ens han enviat una nota de premsa des de la Guàrdia Civil on ens diuen que la Policia Nacional ha detès en Denian, Alacant, a un home de 42 anys per presumptament instal·lar una minicàmera espia en el quarto de bany de la seva veïna.
Que fort, cuidado.
Que com ho ha fet? Pues la víctima diu, ha relatat que l'arrestat se va oferir per arreglar un foco del quarto de bany i que en base a la confiança d'un bon veí li va deixar les claus del domicili, moment en el que va aprofitar per instal·lar aquella càmera de vigilància. Cuidao, eh? En fi, els deixem. Són les 2:01. Està Javi Mata allí esperant per entrar en directe.
Tocant la porta ja.
Demà a les 12 sí que saben protagonistes. I recorden que estàs per a les 8 de la vespre estaran en directe per a retransmitir el que serà el logro que volem tindre tots i que volem arribar tindre a Sevilla Real en el que es mereix, en el millor. Fins demà, així a les 12 en directe. A un capitán.